migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, migdia. COPE Catalunya, des de COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i disposat a xerrar ja d'un dels dies més magnífics que tenim a Catalunya, com és la Diada de Sant Jordi. Dic magnífic perquè és que ho és. Perquè és que ho és. És un dia que es viu al carrer, és un dia que es viu entre llibres que encara que no els compres, els mires, és fantàstic, plena de goig, i sobretot la part més maca de les plantes i de les roses, Hi ha algun escriptor deia, home, no pot ser, això no pot ser, les roses no... Sant Jordi no es pot barrejar amb els llibres perquè segurament era un ignorant i un maltractador d'animals. Bé, vaig escoltar aquestes declaracions i, la veritat, una cosa no té res a veure amb una altra. És una qüestió de coincidència, també. És una qüestió de coincidència del per què Sant Jordi és Sant Jordi perquè és el dia del llibre. Bàsicament, i no sé si ho sabeu, és una qüestió de la coincidència de Shakespeare i Cervantes, que ben bé, cap dels dos va morir el dia 23 d'abril. Sí, de fet, Cervantes va morir el dia 22 d'abril i va ser enterrat el dia 23 d'abril, segons el calendari gregorià, el nostre. I Shakespeare va ser un 23 d'abril, però del calendari julià, que correspon a primers de maig en el nostre calendari. Però bé, ja ajuntem tot i ho fem coincidir i dia del llibre, i així ja queda la mar de bé. I després està el tema de Sant Jordi, el de 23 és Sant Jordi, i entra la llegenda de Sant Jordi, ja sabeu, aquell cavaller que vivia a Montblanc, això diu la llegenda, que aquí cada llegenda el posa en un poble, pot ser Besalú, tal, però en aquest cas la llegenda diu que vivia a Montblanc i hi havia un drac que es menjava a la gent i tenia un tribut fins que el sorteig a veure qui li tocava el sacrifici per anar a ser cruspit pel drac, li va tocar la princesa. I bé, aquí estava Sant Jordi per dir, no, xato, aquí estoy jo. Llavors va lluitar contra el drac i de la sang d'aquell drac, on va caure la primera gota de sang, va néixer una rosa, i d'aquí aquesta llegenda tan maca, tan bonica, tan romàntica, i és l'altra part de la Diada. I s'han juntat les dues. Bé, dit tot això, parlem de llibres i parlem de llegir. Mireu, no sé fins a quin punt les pantalles són un bon entrebanc o una pedra en el camí de la lectura i de l'aprenentatge. Si això ho passem a les nostres escoles, ens podríem veure, ja sabeu que darrerament hi va haver com una mena d'esclat, d'enlluernament tecnològic a les nostres escoles. No, fora llibres, posem pantalles per tots, tots els alumnes, un ordinador, una pantalla. A vegades, quan anem a saco, no tenim límit. Fins a quin punt, i ara amb el temps ja de tot això, quan ja el sufler ha baixat una mica, fins a quin punt les pantalles impulsen o frenen l'aprenentatge a secundària? Fins a quin punt? Doncs en parlem amb el senyor Miguel Ángel Barbero, que és director dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva. Miguel Ángel, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días, José Miguel.
Gracias por meterte con nosotros en este charco de la tecnología en las aulas, Miguel Ángel, muy amable.
Así es.
Vamos a ver, las pantallas, voy a empezar con la pregunta base. ¿Impulsan sí. o frenan el aprendizaje en el aula? O en secundaria, concretamente en secundaria.
Pues es una pregunta cuya respuesta cada centro educativo tiene que discernir con una regla general, que yo diría tanto en cuanto ayuden a su fin. Hay una serie de preguntas clave que yo tendría muy en cuenta para poder responder por parte de cada centro educativo a esta pregunta. No sé sí. si meterme ya en esas preguntas clave.
Adelante, adelante. Yo te acompaño, bueno, pues, tú tranquilo.
Sí, venga, perfecto. Pues una primera reflexión yo creo que tendría que ser muy importante y es, por tanto, esa triple vertiente nos da una clave. La pantalla va a ayudar a eso. Si distrae, pues creo que no hace bien. Si ayuda o si vamos cumpliendo objetivos de la escuela con esa tecnología usada en la medida en que debe ser usada, pues entonces vamos por mejor camino.
De acuerdo. O sea, entiendo que la pantalla no es para todo. Por lo que dices, en un centro educativo no sería absolutamente aplicable a todo, sino a algo muy concreto, a cosas concretas.
Claro, que se dirijan siempre al fin para el cual están tanto los medios, podríamos decir, los recursos materiales como los recursos humanos, ¿no? Por tanto, esa primera pregunta es, ¿dónde están las pantallas? Que ya nos orienta bastante, que es un centro educativo que debe educar, nos lleva a otras dos grandes preguntas. La segunda, ¿para qué se va a usar esa pantalla? Por tanto, aquí es muy importante saber qué uso se le va a dar, en qué actividad concreta, con qué asignatura y para qué fin, porque a lo mejor pensamos que es un gran avance y lo que estamos haciendo es retroceder en las habilidades, claro, cognitivas de nuestros estudiantes. Y una tercera, que es por quién se va a usar. Es decir, el profesorado posee la competencia adecuada para transformar ese uso en algo verdaderamente útil para los estudiantes. Pues también hay que estudiar cuál es el nivel de competencia. Ahora, en el marco europeo, tenemos una legislación acerca del uso de la tecnología y de una competencia básica que debería tener el propio, caray, profesorado, ¿no?
Oye,
que
Miguel,
se va
Miguel Ángel,
en niveles, además.
¿Has pensado en presentarte a ministro? Porque lo que acabas de decir tiene mucho sentido. Dudo mucho yo que cuando fue el boom este de las pantallas que entraron a saco en todos los centros, alguien se planteara ni una sola de estas tres preguntas. Solamente vieron tecnología aplicada. Porque realmente el planteamiento que acabas de hacer es de lo más coherente posible.
Sí, quizá también, pues bueno, fruto un poco de haber vivido todo ese proceso. Yo tuve también la suerte, ¿no?, de ser uno de los profes, yo, bueno, sobre todo en la etapa de primaria, en donde pude comprobar pues ese boom. Y la verdad, siempre me ha apasionado y me ha gustado el tema de la tecnología. Creo que es un elemento a tener en cuenta. No podemos obviar que está presente en nuestra sociedad, que los propios estudiantes lo usan hoy y la van a usar mañana, y tenemos que saber muy bien, yo creo que también, qué se está cociendo en ese mundo y hacer uso, pero siempre, 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 y eso ya digo, fruto de mi experiencia y de la de tantos compañeros con las que he compartido aula y claustro, en la que estas tres preguntas yo creo que subyacen con fuerza, ¿no?
Claro, Miguel Ángel, ¿crees que posiblemente eso nos ha cegado demasiado esta entrada, igual que está haciendo, ocurre ahora con la IA? ¿Crees que este tipo de novedades nos ciegan demasiado y que somos poco reflexivos, sobre todo en aspectos tan sensibles como la educación? Que habría que reflexionar cuando se hacen las cosas, tal vez.
Sí, totalmente, totalmente, porque es verdad que con buena intención muchas veces tratamos de estar a la última, y la tecnología se presta mucho precisamente a esos cambios que se van sucediendo de manera vertiginosa, y con buena intención a veces, ¿no?, de dar lo mejor a los estudiantes, pensando que lo último va a ser lo mejor, pues nos olvidamos de pensar si realmente aquello en lo que estamos invirtiendo tiempo, energía, dinero, realmente nos lleva al fin para el que estamos, que no nos olvidemos, siempre es educar, sacar lo mejor de la persona. Y claro, ahí es verdad que en muchas ocasiones nos puede hacer un bien, pero con ese itinerario adecuado que nos ha hecho comprobar que efectivamente hay suelo, digamos, seguro, ¿no?, donde vamos a estar pisando, no un terreno en el que vamos a explorar simplemente para ver qué pasa. Yo creo que también en la investigación educativa debemos tener en cuenta que hay una parte aplicada en la que siempre debemos ir pisando también sobre terrenos que sabemos que van a ser buenos para los estudiantes.
Miguel Ángel, ya en países nórdicos se han dado cuenta posiblemente, en estas cosas son bastante radicales, cuando se les pasa por la cabeza lo tienen clarísimo, y parece que están retornando de nuevo a libros y a escribir a mano, y las pantallas ya empiezan a estar bastante más marginadas, posiblemente respondiendo a una de esas tres preguntas que hacías, ¿no? Sí. Esto es una buena medida. Aquí debería imitarse esto y volver un poco también a la lectura, a un libro, a escribir, porque esto también despierta pues fases de aprendizaje en los alumnos.
Totalmente. Es que nos lleva la tecnología a una paradoja muy, muy curiosa, que es que a medida que profundizamos más en su uso, nos damos cuenta que más necesario es precisamente estar en contacto en el mundo educativo con lo que es específicamente humano. O sea, cuanto más usamos la tecnología, más nos damos cuenta que lo humano, lo específicamente humano, es cada vez más preciado, ¿vale?
Claro.
Su peso en oro.
Pues señor Miguel Ángel Barbero, director de los grados de educación de la Universidad CEU Abat Oliba, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Pues un auténtico placer, muchas gracias y ánimo a todos los docentes que hacen su trabajo.
Gracias. De ánimo a todos los docentes, sí, sí, desde aquí també animem a tots els docents que, per cert, ara que diu això d'ànims, s'ha fet una enquesta, els sindicats han fet una enquesta entre els docents, els sindicats que no estan d'acord amb tot el que s'ha signat. Avui hi havia dos notícies força interessants relacionades amb l'educació. La primera era que el govern anunciava la posada ja a l'aplicació de l'acord que va signar en educació amb UGT i Comissions Obreres, ja es reflectia un ingrés de 800 i pico euros a les nòmines del mes de maig dels docents. Això per començar. I després la posada en efectiu de tot els 50 euros que cobraran els docents quan hagin de passar una nit fora en excursions, campaments i coses d'aquestes. Aquesta és la primera. I després, per l'altra banda, els sindicats que no estan dins d'aquest acord, que serien professors de secundària, USTEC, per exemple, doncs anunciaven que havien fet una consulta als seus afiliats, als sindicats, i havien dit que havien aprovat per un 91%, 90 i pico per cent, doncs continuar amb les mobilitzacions i les protestes, i d'aquests encastats, d'aquests 91% que ho aprovaven, més de la meitat, el 50 i pico per cent, demanaven pujar un grau la duresa de la protesta. Aquest és el què. I encara les pantalles duren voltes de cara als llibres. Va, que de seguida parlarem de l'altra cara de Sant Jordi. Les flors i l'intrusisme dins del sector de la floristeria en dies com Sant Jordi, com demà. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección.
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Love.
Prèvia de Sant Jordi, demà tenim aquesta diada magnífica a totes les poblacions catalanes, petites, grans, tothom celebra Sant Jordi, tot Catalunya, i a més el temps acompanyarà, gaudirà de Sant Jordi al carrer. Des del punt de vista de les floristeries, és un gran dia que recapta un percentatge significatiu de la temporada. Ara, aquí entra l'artesania, entren moltes coses, però què hi ha de l'intrusisme? Doncs les xifres d'intrusisme, sobretot en dies com aquest, és realment important i el sector de la floristeria doncs, ja ha posat el crit a l'alçada i han dit bé, escolteu-me, possiblement cal fer un gir o un repensament a tota aquesta situació. En parlem amb el senyor Joan Guillem per valorar tot això. El senyor Joan Guillem és president del Gremi de Floristes de Catalunya. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Doncs encantat, feliç Sant Jordi.
Igualment, feliç Sant Jordi. Vespre de Sant Jordi i feliç Sant Jordi.
Joan, quina previsió hi ha de roses? Suposo que més o menys com cada any?
Sí, sí, més o menys estem a la línia cada any. Hi ha una previsió de que hi ha una entrada de roses per vendre's a tota Catalunya del voltant 7 milions, 7 milions 200, i d'aquestes roses el que estaran floristeries i sector professional vindran a ser aproximadament entre 2 milions, 2 milions i mig.
A quin preu? Els preus es mantindran? Perquè amb això dels transports, si venen de Colòmbia, si no, no sé si han carit el preu final.
Venen d'allà, però bueno, dintre de tot hem de dir que malgrat que és veritat que hi ha hagut una pujada en el preu del carburant i fins i tot a les taules salarials a Colòmbia, que això està bé, sí, al final la repercussió en el preu és mínima. Havien calculat que seria al voltant d'un 5% i llavors aquest 5% traduït en una part que assumeix el sector majorista i la part que assumirien les floristeries, el públic que vagi al carrer es trobarà un 3% de diferència, que el qual per Sant Jordi és pràcticament, vamos, no serà ni es nota. Hi haurà més el valor afegit que cada florista posi a les seves creacions, però el que és el preu estarà estabilitzat.
Joan, un altre dels punts de vista interessants de parlar és sobretot perquè en Sant Jordi et trobes gent venent roses a cada cantonada. Sí. Huelga decir que moltes d'aquestes persones bàsicament és un clar intrusisme dins del sector. Com està afectant això al sector de les floristeries un dia com aquest tan senyalat?
Pues mira, com sempre estem amb els nivells de quantitat, pues ens afecta amb una reducció de vendes a nosaltres i al tercer sector, al tercer sector social, que també està dintre de la diada. Això representa tota Catalunya, més o menys, i parlant en preus baixos, 15 milions d'euros que s'escapen del que seria el que t'he comentat abans, no? El sector professional, floristeries i el que seria també pues, bueno, aquestes entitats sense ànim de lucre que també participen a Sant Jordi i entenem que formen part d'aquest ADN de Sant Jordi. No?
Clar, entenem les floristeries, entenem les institucions sense ànim de lucre, entenem els estudiants, yeah, però més enllà de tot això, ostres, per què això no es controla una mica més?
Bueno, perquè a vegades els ajuntaments confonen el que és popular amb populisme. No sé si m'explico.
Sí.
O sigui, ha d'haver una ratlla en la qual... o sigui, per exemple, a Barcelona es fa la Superilla, que és la zona on combinem parades de llibreters i nosaltres, que és la imatge que s'estava portant de Sant Jordi a tot arreu i que és la imatge que bueno, tots els mitjans és la que surt. O sigui, a tot arreu i la projecció internacional en aquest moment cada vegada tenim més agències internacionals que es posen en contacte amb nosaltres. No? Aquesta és la imatge de Sant Jordi que hem de preservar. La resta, pues bueno, ha d'haver un coto de parades determinat, perquè si no ens trobem a la tarda que la gent va pel carrer i li van ficant una rosa al nas i després també aquest plàstic que no serveix absolutament per res, una rosa embossada, però com s'ha vist ara actualment una rosa embossada? Vull dir, no, hem d'anar cap a la qualitat i perquè sigui un Sant Jordi que sigui, que digui, inclusiu i sostenible i no el que hi ha ara en aquest tipus de parades, per suposat.
Perquè en qüestió de vendes, quan suposa o quin pes té el dia de Sant Jordi en una floristeria?
Mira, en ventes anuals d'una floristeria pot estar d'un 10 o un 15% i en el que és les roses en concret, en les roses en concret serien almenys sobre el 50% de les roses anuals o 60% es venen en un sol dia.
Carai, ostres, això, sí, això és importantíssim, no?
Carai. I tant, per tant, hem de preservar-ho i hem d'anar a buscar la qualitat i hem d'anar a treballar aquest tema molt bé i que els ajuntaments pues, que no es dediquin tant a la part estètica i es dediquin a la part estètica, a la part professional i a la part qualitativa. I és el que hem de parlar amb ells i posar-nos d'acord.
Doncs, senyor Joan Guillén, no et robo més temps perquè sé que estàs molt enfeinat. Gràcies per atendre'm i que tinguis un molt feliç Sant Jordi.
Vinga, doncs moltes gràcies, una abraçada, i vosaltres també. Adéu.
Adéu. Adéu, gràcies, molt amable. Doncs aquesta és la situació. Bé, sigui com sigui, demà gaudirem d'aquesta diada de Sant Jordi, però tot sempre té diverses cares, en aquest cas. Va, parlem d'una cara positiva. Heu rehabilitat la vostra casa? Escolteu això, que us interessa. Perquè si has canviat les finestres, aïllat façanes o millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020, si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, apunta això. La reforma ha d'estar enllestida abans del 30 de juny. Això és una condició sine qua non. Va, per informar-te millor, entra ara mateix a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No t'ho pensis, rehabilitar casa teva és un bon pla. I tant que és un bon pla, I tant que és un bon pla. De fet, de seguida actualitzarem la informació de serveis, arribarem a 2:15, actualitzarem la meteo. Ja us avanço que possiblement demà, de cara a Diada de Sant Jordi, per la tarda cap al Pirineu Occidental, Central Occidental, sí que esperem alguna pluja, alguna en forma de tempesta, plugims cap al Pirineu, Prepirineu Occidental, però la resta tindrem un dia bastant estable amb algun núvol, però res destacable, alguna gota que et pot deixar escapar cap a la part nord del Baix Camp, però poca cosa més. Va, de seguida actualitzarem tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Aquest Sant Jordi, el drac ja no menja persones. Devora llibres. I treu foc? Res de foc. El nostre drac treu flames d'amor. Perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer, troba't amb els teus i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment. Però el Girona, per un altre club, potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Con la nueva app de Cope lo tienes todo a tu alcance.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Migdia Cope des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. És el moment de fer un repàs i una actualització a la informació de serveis. Comencem per la meteo, i una meteo molt de primavera, Temperatures encara elevades, encara que a partir d'avui la cosa començarà a baixar, encara que demà notarem una baixada de temperatures, però encara estarem per sobre del que tocaria per l'època. És a dir, faré una caloreta agradable, no aquestes calorades que estem tenint aquests darrers dies. Deia que de cara a aquesta tarda el que esperem és un temps molt de primavera, és a dir, pluges. Sí que tindrem pluges, i fins i tot en punts de tempesta cap al Pirineu. Al Pirineu, cap al Ripollès, aquí hi pot haver pluja en format tempestuós. Serà allò, sol, pluja, bé, la deixa anar, marxa. Aquesta zona, Pirineu, Prepirineu, pluges... No gaire importants, tot s'ha de dir, i també cap al sud, cap als ports, cap a la part del Priorat, Ribera d'Ebre, per aquí possiblement també alguna gotellada es deixarà escapar cap als ports, també en format possiblement de nucli tempestuós. A la resta, sol, un ambient molt de primavera i calor, caloreta. En tot cas, insisteixo encara que demà, dijous, pel matí, ja diada de Sant Jordi, esperem un matí tranquil i estable, amb núvols d'evolució al Pirineu i Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Les temperatures, tant les mínimes com les màximes, baixaran, es regularan, però serà un temps molt, molt agradable i serà per la tarda de dijous quan tornaran a aparèixer aquestes pluges, en aquest cas més acotades cap al Pirineu Central Occidental i Prepirineu Occidental. Res important, perquè són tempestes, pluges que cauen, però més enllà d'això, res més. Bé, un Sant Jordi prou agradable. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa el conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Gelida, on hi ha un carril tallat a la calçada en sentit sud, en direcció Tarragona, com a conseqüència d'unes obres. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, que hi ha retencions a la C32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sortida, en sentit Tarragona, i també pel que fa a les rondes aturades a la ronda a dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, en sentit Trinitat, i a la ronda litoral aturades a la zona portuària i també a l'altura de Bonpastor en sentit Llobregat. Acabarem destacant unes obres a la C65 a Llagostera que provoquen retencions en sentit Platja d'Aro. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Bona tarda. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Companys, bona tarda.
A tu t'agrada com juga el Madrid?
No.
Perdona que comenci per
no,
aquí, eh?
No.
És que
home, aviam, no.
La sensació aviam és que ahir va marcar el segon gol i l'Alavés es va fer amo del partit.
Un moment, anem a pams. Jo sóc eminentment resultadista. Ho confesso i ho admeto, ¿vale? A mi m'agrada que el Madrid guanyi. Després ja analitzaré si juga bé, si juga malament, si juga millor, si juga pitjor. A mi m'agrada que el Madrid guanyi. Jo sóc el primer resultadista del món mundial. Més que Mourinho, ¿vale?
Vale.
Més que Mourinho. Dit això, és evident que el nivell de joc del Madrid aquesta temporada, doncs, igual que la temporada passada, no ha respost a el potencial que té la plantilla del Madrid. El focus està sobre l'entrenador. O bona part del focus està sobre l'entrenador. I per què no posem el focus en els jugadors? El Madrid farà dues temporades en blanc. Amb aquesta.
Encara no ha acabat la Lliga, eh?
Vale, ja ens entenem.
Encara...
Ja ens entenem i ara parlem d'això. Ja ens entenem. Que són justament les dues temporades que porta el Madrid sense trobar un recanvi de Toni Kroos.
Curiós, eh?
Escolti...
El pianista del centre del camp.
Escolti, és que vostè se'n recorda de... És que, clar, Busquets, Xavi, Iniesta, ostres,
sí,
tu,
senyor.
Com trobem el... Clar, Casimiro, Kroos, Modric. Ostres, tu, com... Clar, normal. Són cicles que obeixen al món del futbol. Escolti, vostè va veure ahir el partit?
Sí, part del partit.
Part del partit. Sí. I vostè va veure un Bernabéu mig buit.
Vaja, un Bernabéu enfadat també, eh?
Enfadat amb Vinícius, enfadadíssim amb Camavinga, i va veure un Madrid ja d'inventari, un Bernabéu d'inventari, ja de, mira, són 7 partits o 6 partits ara els que queden perquè s'acabi la temporada.
Vindrem, no? Vindrem a veure.
Doncs, ja, bueno, vindrem ja, a veure. És que ara el Madrid té allò que els Yankees diuen on the road, té carretera, perquè els 3 propers partits són a camp del Betis, a camp de l'Espanyol i a camp del Barça.
Ta-tum.
I matemàticament la victòria ahir del Madrid sobre l'Alavés, estic d'acord amb vostè, si dura un quart d'hora més el partit l'Alavés empata.
Sí, per això dic que vale. Va ser el 2-0 i l'Alavés es va fer la muda
matemàticament
partit, eh?
Aquesta victòria del Madrid sobre l'Alavés, si el Barça compleix, obre un ventall, obre una mica el ventall de possibilitats de que l'Aliron sigui el clàssic Barça-Madrid.
Uau, això seria magnífic, eh?
Home, pel barcelonisme.
Home, evidentment, per rodar pels culers. Ara per rodar pels culers,
no,
en aquest cas.
No em provocarà vostè ara perquè jo parli aquí de sueño húmedo. No, és això.
No, jo parlo des d'un punt de vista culer, evidentment. Ostres, intentar guanyar el títol de Lliga a casa i davant de la terra rival, això és magnífic, això.
Per això el Barça ha de fer els deures. Ja, els deures del Barça comencen aquesta nit dos quarts de... Sí, dos quarts de 10 de la nit. Javier Tebas Medrano. Barça-Celta al Camp Nou, amb Hansi Flick completament obert a la renovació. Ja ha dit que vol ser el tècnic del Barça que guanyi la propera Champions, que vol ser el tècnic del Barça que segui la banqueta quan estigui acabat l'Spotify Camp Nou. O sigui que està Flick pràcticament de genolls demanant ja la renovació, que jo crec que arribarà un cop es vagin consolidant els objectius. I l'objectiu que li queda al Barça ja és arrodonir aquest títol de Lliga davant d'un Celta que és veritat que ha estat un visitant incòmode del Camp Nou les últimes temporades, però que, home, ha arribat tocat després, sobretot, de la seva eliminació europea a l'Europa League. És un dels partits que nutrirà el tiempo de juego de l'edició d'avui, d'aquest dimecres, des de les 7 de la tarda, on hi ha un Elche Atlético de Madrid. El Girona mira cap a Elche, després de l'1 d'ahir.
Que també, eh?
Que, bueno...
També, eh? Com marquen les errades un partit? Com poden marcar les errades un partit?
No sé qui va dir que el futbol era un esport d'errades.
Sí, sí.
Que el futbol perfecte...
Com un jugador fa un partit magnífic, té una errada i el marca, eh?
Efectivament, doncs això. Futbol, esport d'errades, i hi ha un Real Sociedad Getafe. Real Sociedad Getafe que indirectament implica el Celta, que ha d'assegurar-se la competició europea, etcètera, etcètera. Doncs tot això avui al Tiempo de Juego des de les 7 de la tarda. A més, doncs, evidentment, la ressaca de la derrota del Girona davant del Betis, 38 punts. Un altre cop aquest run-run de iaiai al voltant del conjunt gironí. I aquesta tarda a les 4, roda de premsa de Manolo González. No ens agafen temps d'Esports Cope perquè l'Espanyol juga demà a les 8 de la tarda al camp del Rayo Vallecano. Un Espanyol que està en les mateixes, ha de mirar ja de lligar la permanència matemàtica a la primera divisió amb modo ja permanència completament activat. Recordem que l'Espanyol Urco serà baixa amb 5 grogues. I tenim un altre esdeveniment avui a les 7 de la tarda. Espanyol-Barça, Lliga Femenina, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Si el Barça guanya, l'equip de Pere Romeu es proclamarà campió de Lliga. Amb aquest, també, amb aquesta atmosfera de que si arriba la Lliga del Barça, la celebració sigui en un marc respectuós que no ofengui a l'Espanyol, etcètera, etcètera. Bueno,
home, més... a veure, ofengui a l'Espanyol, en funció, si tu guanyes la Lliga,
escolti, no mate
estàs content i ho celebres, sigui al camp de l'Espanyol o sigui al camp del que sigui, no?
Perfecte.
És normal, una altra cosa és això, i no sé què pot fer l'equip fent una celebració per ofendre el contrari.
No, tenen tot el dret del món a celebrar-ho, evidentment que sí. Ara, també...
Home, si comencen a cridar Espanyol a segunda, jo entenc que això sí que ho fan. Però si fan una celebració normal, entenc que això no s'ha d'ofendre a ningú.
Tots sabem on es troba la ratlla de lo pertinent i la ratlla de lo que no és pertinent.
Aquí estic totalment d'acord amb tu.
Perfecte. Bàsquet, va guanyar ahir el Barça, l'Estrella Roja, 80-72. Què vol dir això? Que l'equip de Ciuf...
Hi va haver un moment que veia la remuntada de l'Estrella Roja.
En aquest cas, desmenteixo completament la teoria del Joan Ballori, que creu que lo important dels partits de bàsquet són els últims dos minuts. No, en un partit de bàsquet és important el que passa als últims quarts. I ara, superat aquest primer match ball, arriba un altre match ball. Divendres, 19:30, Mònaco-Barça. Qui guanyi serà equip de la ronda prèvia al playoff, qui perdi maletes i cap a casa. El Mònaco, que per cert està en una situació crítica, problemes econòmics, només té 8 jugadors en plantilla al conjunt del Principat. I atenció avui, perquè tenim també partits de Copa del Rei d'handbol. Eliminatòria, partit únic també, 8 de la tarda, Huesca-Granollers, i 8 de la tarda, Barça-B-Valladolid. Es podria donar la circumstància de que dintre dels 8 millors dels que juguin la fase final de la Copa del Rei d'handbol hi fos el Barça i també estigués el seu filial, el Barça B, que en d'altres temporades també ha estat capaç de fer coses importants en aquesta Copa del Rei d'handbol.
Molt bé, José Luis. Escolta'm, com ho veus a tu? Si tu fessis ara mateix una porra... Ara mateix una porra, eh? Qui guanya la Lliga?
Escolti, vostè em pren per un nano de P4 o...
No!
Qui guanya la Lliga?
Sé que el Barça té molts números, però bé...
El Barça acabarà guanyant la Lliga. Si no és el Clàssico, serà després del Clàssico. O abans del Clàssico. Aviam, és que estem fent números i el Madrid ha de guanyar el camp del Betis i ha de guanyar el camp del... Escolti, no...
Són possibilitats, ara. Ara són tots càbales i números,
possibilitats.
En tot cas,
Anem a veure per on surt el Betis-Madrid de divendres. Fèria d'abril a Sevilla, els jugadors del Madrid, els internacionals, vulguis que no, ja estan amb el cap pensant en el Mundial. Ja allò de pensar-t'ho dos cops a l'hora de ficar la cama en una jugada compromesa, no sé per on sortirà el tema. Miri, jo ahir em va quedar la sensació de que el Madrid ha fet un gir de 360 graus i acaba la temporada exactament igual que la va començar Xavi Alonso, amb molts davanters, però amb poca producció ofensiva.
Entenc. A veure què tal que està la cosa.
O sigui, ha estat una volta completa per arribar al mateix lloc i al mateix punt, però bueno.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda,
actualitzarem... Demà ens veiem.
I tant que ens veiem.
Doncs demà
ens veiem. I et portaré una rosa, José Luis, perquè t'estimo. Perquè ets una persona que aprecio.
Ja, amb espines, sí.
No. Això ja és una cosa. Tu treus les espines, jo et porto la rosa i el llibre. També portaré un llibre, eh?
Jo també portaré...
Como ser un buen forofo, ¿vale? José Luis, cuida't molt.
Demà recomanem un llibre. Adéu.
Cuida't molt. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres Esports Cope amb el Joan Batllori. Una pregunta que us faig, ara sí de memòria, sé que no tenim feedback de resposta, no? Sabeu i coneixeu la pel·lícula Incontrolable? Que és una pel·lícula que parla, i ha fet, ha tingut premis, parla de la història de John Davidson, és una història real, que estava diagnosticat amb la síndrome de Tourette als 15 anys, però a un nivell molt greu, o sigui, un nivell que no, era bastant incapacitant. Doncs aquesta pel·lícula va posar en el focus, va donar visibilitat a aquesta síndrome de Tourette. Ara, l'Hospital de Sant Pau, i això ho enllaço per la visibilitat i el síndrome, l'Hospital de Sant Pau ha tractat amb èxit un cas extremadament greu de síndrome de Tourette en un nano de 21 anys gràcies a l'estimulació cerebral profunda. De seguida explicarem de què va, però si em permeteu, posaré el cas del pacient. El cas, aquest nano de 21 anys tenia, dins del síndrome de Tourette, tics vocals incontrolats, coprolàlia augmentada. Què és la coprolàlia augmentada? Doncs tendència a dir paraulotes, insults, que és un dels símptomes que causen molt estigma i que també ho patia el protagonista de la pel·lícula. Clatzomania, que és emissió de crits involuntaris. Tot això, de cop i volta et poses a cridar. És la síndrome, i per això. La clafomania, també, que és destruir objectes. Tot això a un nivell molt incapacitant i molt greu. Doncs de seguida en parlarem amb el neuròleg que el va tractar i no sé si tindrem l'oportunitat també d'escoltar les declaracions del nano. En parlarem aquí, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
COPE. I only want you when you...
Parlem de la síndrome de Tourette. L'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha tractat amb èxit un cas extremadament greu de síndrome de Tourette gràcies a l'estimulació cerebral profunda. S'ha fet en un nano de 25 anys, a part de 25 anys, de 21 anys, que tenia tics vocals incontrolats, coprolàlia augmentada, que és una tendència a dir paraulotes, insults, que és una de les sintomatologies que possiblement causa més estigma, la cleptomania, que és emissió de crits involuntaris, i la clafomania, que és destruir objectes. És a dir, imagineu la vida d'aquest nano sense poder controlar aquesta situació. Però per què passa això? Què passa en el nostre cap per tenir aquesta síndrome? I a nivells, parlem precisament amb el neuròleg que l'ha tractat, el doctor Xavier Pagonavarraga. No ho he dit bé. Doctor Xavier Pagonavarra, que és neuròleg de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per la trucada.
I gràcies per atendre'ns, per explicar. És al·lucinant. D'entrada, comencem per la base de tot. Què és la síndrome de Tourette? Què manifesta aquesta síndrome?
La síndrome de Tourette és una malaltia del neurodesenvolupament, és a dir, que comença afectant a nens i nenes entre els 5 i 9 anys d'edat, i és una malaltia on els pacients el que tenen és que comencen a notar que tenen moviments involuntaris que no poden controlar, que no poden refrenar, que els anomenem tics. No? Els tics són moviments que sobretot es manifesten inicialment a la regió de la cara, del coll, de les espatlles, no? I tot i que ells saben que és un moviment que no volen fer, doncs noten que tenen la necessitat de fer-ho i no poden refrenar-ho.
Clar, això suposo que té graus de gravetat, no? Pot ser des d'una cosa lleu a una cosa molt greu. És així? Ho entenc així?
Sí. Moltes vegades. És a dir, pot ser, no diguem moltes o no moltes, diguem que pot ser des de molt lleu, és a dir, en el sentit de que fins i tot en algunes ocasions doncs els nens, les nenes, o les persones quan es fan grans, doncs tampoc els hi molesten, els reconeixen però no els hi molesten. Uh-huh. Altres, que seria la majoria o molts d'ells, aquí sí que direm molts d'ells, doncs sí que els hi molesta i els hi pot donar doncs, un cert impacte, no?, en la seva vida del dia a dia.
Sí.
I després hi ha aquest 5-10% de pacients on la malaltia pot ser molt greu. I pot ser molt greu, una, per la intensitat dels tics, tant dels tics de moviment com dels tics verbals, que els anomenem tics fònics, com també perquè en aquestes formes on els tics són doncs, més greus, no només tenen problemes de tics, sinó que també tenen problemes en l'esfera conductual i en l'esfera de l'estat d'ànim.
És a dir, aquí estaríem parlant d'una qüestió, en aquest cas, molt incapacitant, bàsicament. Això no permet fer una vida normal, però per res.
Clar, és a dir, si d'alguna manera aquesta notícia està sortint, sobretot és per dir que en casos que tinguis un pacient amb un Tourette greu o famílies que tinguin doncs, un nen o un familiar amb un Tourette greu que té una incapacitat en el dia a dia important i que, desgraciadament, les medicacions no estan sent eficaces, en aquests casos, que estarem parlant d'aquest 5-10%, en aquests casos hi ha una opció que de vegades no es coneix, que és la cirurgia amb elèctrodes.
Ahà. Què és el que s'ha aplicat? Bé, en aquest cas, el pacient tenia 21 anys i tenia tics vocals incontrolats, coprolàlia, que és una tendència a dir paraulotes, per
sí,
entendre's,
o frases grolleres,
o grolleres, clafomania, que és destruir objectes, vull dir, són
una
coses...
tendència a trencar objectes que es poden trencar, no?
Llavors, això com s'ha abordat i què s'ha fet per tenir èxit i poder controlar tot això?
Ja. Sabem, és a dir, això s'ha abordat perquè en els últims 20 anys, 15-20 anys, s'han anat descobrint, s'han anat coneixent quins són els circuits cerebrals específics que no funcionen bé en aquesta malaltia. De fet, estan en un estat de hiperactivitat. No? Hi ha una zona al cervell que es diu estriat ventral, on tenim emmagatzemades un munt de conductes, no? Doncs molt automàtiques. Si aquesta regió del cervell està hiperactiva, doncs la persona, encara que no vulgui, doncs té la necessitat de fer certs moviments o fer certes conductes. Una cosa més difícil d'explicar, bueno, es podria explicar, però el que se sap és que, a més, quan aquestes conductes són més greus, doncs tenen tendència a dir coses inapropiades o a tenir conductes que són inapropiades en el context social i, per tant, això és discapacitant. Per tant, com sabem la regió, que és l'estriat ventral, i sabem que aquesta regió està hiperactiva, amb els elèctrodes, amb la col·locació d'elèctrodes a les dues bandes del cervell en aquesta regió específica del cervell, el fer, l'estimular aquesta regió d'electricitat, aquesta regió baixa la seva hiperactivitat i aconseguim que la hiperactivitat d'aquesta regió cerebral es normalitzi.
D'acord.
Quan l'electricitat es normalitza, en conseqüència, els tics i les conductes inapropiades també milloren.
D'acord. Llavors, un cop s'aplica tot això, aquesta estimulació que estàs explicant, Xavier, això és temporal? Ja es regularitza per sempre? Cal fer més sessions? Com funciona això després?
No, això explicat sembla molt fàcil i directe, però...
Sí, sí, no, i t'ho agraeixo que ho facis fàcil i directe. La veritat és que sí.
No, vull dir que sí que l'explicació, la primera explicació sí que ha de ser més fàcil i directa. Després el que és més difícil és saber... programar bé la quantitat d'electricitat i com vols que aquesta electricitat es distribueixi en aquesta regió del cervell. Però, anant a la teva pregunta, si al final aconseguim doncs, aplicar els paràmetres elèctrics correctes, la milloria es manté en el temps. De fet, com això, com he dit, és per a alguns casos seleccionats de pacients amb un Tourette greu, aquí a l'Hospital de Sant Pau ho hem fet amb 4 pacients en els últims 10 anys i aquests pacients han millorat i la millora s'està mantenint en el temps. És a dir, d'alguna manera, el que se sap per aquesta malaltia i altres malalties on posem elèctrodes, si l'electricitat aconsegueix controlar la hiperactivitat d'aquesta regió del cervell, aquest control de la hiperactivitat sí que es manté en el temps.
Doncs, doctor Javier Pagona Barraga, neuròleg de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, escolta'm, gràcies per les explicacions que ens has fet i felicitats per la feina, molt amable.
Bueno, moltes gràcies, a seguir treballant. Vinga, adéu.
Adéu, gràcies. És una autèntica meravella el fet que un nano pugui reprendre una vida normal, o més o menys, o controlar-ho millor. Yolanda Canales, què tal, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Tu has parlat amb el nano.
Sí, hem parlat amb el Josep, li direm així, que té 21 anys i efectivament ha experimentat un canvi radical. La seva vida ha fet un gir de 180 graus gràcies a aquesta intervenció de la que ara parlaves, aquesta estimulació cerebral profunda. Però més enllà de la tècnica, el que impacta també és el relat en primera persona i com era l'abans, no?, de sotmetre's a aquesta intervenció.
Tenía tics de todo tipo, coprolalia, tenía esa faceta que todos conocemos de los tics, ¿no? Bueno, todos conocemos, mucha gente conoce, porque es la faceta como la más popular, ¿no? La faceta de las palabrotas o cosas de ese estilo, ¿no? Y después también tenía, bueno, tics de todo tipo, ¿no? Hasta tics motores complejos, de todo. Bueno, y la cosa es que sí, una vez me operé, pues ya la digo, la mejoría fue la mejoría ha sido gradual, la mejoría ha sido gradual, exactamente, pero estoy mucho mejor, gracias a Dios, y puedo retar una vida normal.
Sí, moltes vegades hem vist, per exemple, amb una operació per controlar el Parkinson, no? Li han posat en marxa, estem parlant d'una forma molt planera, perquè ens entenguem, els electrodes van començar a funcionar i paren, no?, aquests moviments. En aquest cas, no. En aquest, efectivament, va ser gradual. Va començar a notar els canvis a partir dels 3-4 mesos.
No només va ser una sessió, sinó que va ser una qüestió bastant més progressiva.
Exacte, més progressiva. Sí. Però per a ell, abans de l'operació, sortir del carrer era tot un repte. No tant per la reacció dels altres, diu, sinó també per la por i la vergonya que ell mateix sentia. Per això era tan incapacitant.
Antes me era imposible, me era altamente incapacitante el hecho de poder realizar una vida normal, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, si salía a la calle y quería, yo qué sé, pues eso, quería conocer más personas, o quería subir en metro o en bus o eso, pues la verdad era imposible. Era imposible por la propia ansiedad social, la propia presión social que yo me generaba.
Clar, tu imagina't que tens això en su auge, entres un bus ple de gent i comences a insultar la gent i comences a...
I no pots controlar.
I això, aquest és el punt, que és una qüestió absolutament involuntària.
I a ell, en el seu cas, els tractaments no havien funcionat i la situació doncs, havia arribat a un punt límit, no? Que pràcticament no sortia de casa. Per això va ser ell mateix qui va demanar, no? Qui va voler sotmetre's a aquesta cirurgia, tot i ser complexa, no? Per a ell, en certa manera, es va convertir com en l'única opció. Com dèiem, la millora no va ser immediata, sí constant. Amb els mesos, els tics van anar disminuint i amb ells, doncs, també la pressió, l'ansietat i les limitacions. Fins al punt que va poder recuperar coses tan quotidianes com agafar un avió. Això per ell va ser, no? Com el toc que va dir, sí, ara ja puc tirar endavant.
O sea, un tiempo después de operarme, si cogí un avión, bastante, era un posible escenario, era una forma de ¿cómo decirlo?, de poder poner una prueba, ¿no? De poder poner una prueba y de ver cómo podía reaccionar en este caso en un ambiente como es un ambiente social, con mucha gente y además es un ambiente que hay silencio, ¿no? Un avión no suele haber silencio, o sea, es un ambiente, bueno, o no, depende. Pero, y cogí un avión y bueno, eso, y estuve relativamente, bastante mejor.
¿Y avui com està, doncs? Ha tornat a estudiar, està fent un curs formatiu de grau superior, es relaciona, clar, molt millor, ja pot sortir més, i encara li queda algun tic, eh? Diu, però per ell, clar, són tan petits,
que
els ha sabut controlar, ja té, no?, com els trucs per controlar, i en tot cas, el més important, no li impedeixen viure. I això, en el seu cas, doncs ho és tot.
I tant, és tot un què, és retornar a la vida d'una síndrome, imagineu, el nivell de, sobretot quan parlem d'aquests nivells incontrolables greus, estem parlant de que aquest nano, en plen 21 anys, que la seva vida s'escapa de les mans. Doncs l'ha tornat a recuperar gràcies a aquesta teràpia. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt. Doncs estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes aquestes xerrades les podeu tornar a escoltar a la nostra web, Cope Catalunya. Entreu al cercador Cope Catalunya, allà trobareu totes les notícies i actualitat que tenim al nostre aquell i un munt d'històries superinteressants que hi trobareu, com per exemple la que publicarem d'aquí res, la història real de Sant Jordi. Qui va ser Sant Jordi? Més enllà de la llegenda que tots coneixem, eh? Doncs de seguida la trobareu al nostre web Cope Catalunya. Si cliqueu allà, entre d'altres coses, trobareu aquesta realitat i el per què Sant Jordi no és la diada de Catalunya, que també és un què, eh? Estava a la llista. Va, que a punt d'arribar a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja, rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.